seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Rere d'esta COPE Catalunya i Andorra soc el José Miguel Cruz, que us parla, com sempre, molt de gust. I de seguida parlarem dels horaris de les terrasses, perquè a Barcelona, sobretot, eh? Foment, Pimec Comerç, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Comèrtia, el Gremi d'Hotels i el Gremi de Restauració estan exigint que es mantingui l'horari únic de les terrasses. De fet, Barcelona és una de les ciutats més restrictives, no a Catalunya, a Espanya, conforme a l'horari de terrasses. Teòricament, curt, curt. En parlarem d'això amb el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el Roger Pallarols. Parlem de l'horari de terrasses perquè venim també d'on venim, tot s'ha de dir, eh? Però abans d'això anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs?
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, estic com pràcticament tothom acalorant, no? Perquè el temps d'estiu s'avança molt, l'estiu encara no arriba, però les temperatures que tindrem aquesta setmana són autènticament de canícula del mes d'agost, eh? Avui, aquest dilluns, temps d'estiu, molta calor que ens acompanyarà, com et deia, tota la setmana, temperatures que en aquesta jornada poden arribar als 31 o 36 graus en molts punts del territori, mentre que les comarques de Lleida es fregaran ja els 40 graus. De cara als pròxims dies, més sol i temperatures cap amunt. 33 graus a aquesta hora a Lleida, 33 graus a hores d'ara a Girona, 31 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona i 27 Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària? L'AP7 en el seu ritme,
sí,
o què?
Sí. L'AP7 de nou protagonista aquest matí. El cap de setmana ha estat també intensíssim en aquesta via i aquest matí hem tingut un nou accident d'un camió, en aquesta ocasió a Sant Celoni, direcció Girona, autopista que ha quedat tallada una hora i mitja aproximadament. S'ha fet una cua considerable d'uns 9-10 quilòmetres. Ja s'estan retirant el camió. S'han pogut obrir dos dels tres carrils direcció Girona, però encara hi ha retenció d'uns 3 quilòmetres, una retenció acordiònica. Molta precaució. Les autoritats de trànsit recomanen als conductors que puguin agafar la sortida 11 i després enllaçar amb la C35 i tornar més tard cap a Hostalric a reintegrar-se a l'autopista AP7. Hores d'ara la cosa es va solucionant, però ha estat un matí un parell d'hores complicada la circulació per aquesta autopista AP7. Tenim problemes també a l'A2, a les comarques de Lleida. Hi ha 5 quilòmetres de cua a la ciutat de Lleida. Hi ha un carril tallat per obres en direcció a Soses i en direcció cap a Barcelona. També hi ha una retenció de 2 quilòmetres també per obres. I també tenim tallada una sortida de la ronda del litoral, la número 24, a causa d'un accident. Tot això a la xarxa viària, el transport públic, retards encara de 30 minuts, línies de rodalies R14, 15 i 16, se circula per una sola via després de l'accident d'aquesta passada nit entre un tren de mercaderies i un de rodalies a la localitat tarragonina de Vilaseca. Un arranjament de les vies a causa d'aquest accident que trigarà uns quantes hores, uns quants dies possiblement, per tant, molta paciència als usuaris d'aquestes tres línies de rodalies R14, 15 i 16, afectacions a causa d'aquest accident a dia d'avui, retards de 30 minuts.
No està malament per començar dilluns, gens malament.
Sí, senyor.
Com tenim l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, l'actualitat que ens situarà aquest matí de nou a les comarques de Tarragona, Vilaseca concretament, es van coneixent detalls de l'accident que hi ha hagut aquesta passada nit, aquest xoc entre un mercaderies i també un rodalies. Per sort, el rodalies anava a molt poca velocitat. Hi ha hagut 30 persones ferides, totes de caràcter menys greu. D'aquestes persones, dues, encara que tres concretament, continuen ingressades en centres hospitalaris de les comarques de Tarragona. Per cap d'elles estem per la seva vida, eh? Això és la part positiva. Mentrestant, els Mossos ja han iniciat una investigació sobre com es va produir l'accident i des de DIF ja han comentat fa hores que tot sembla indicar que el maquinista de la locomotora de mercaderies es va saltar un semàfor en vermell per culpa d'una avaria als frens i va provocar aquest xoc, aquest impacte amb l'altre tren, el ferrocarril de Rodalies, que anava, per sort, insisteixo, molt poca velocitat, 30-35 km per hora, si no, podíem estar parlant hores d'ara d'un accident d'un balanç molt i molt més greu, eh? I una altra notícia d'aquest matí, d'última hora, t'explicaré també que el jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona en funcions de guàrdia, acordat avui, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut dijous passat pel segrest d'una persona en un cèntric hotel de Barcelona. La causa està oberta per un delicte de segrest. Recordem que cap a 2:15 de la nit del dijous la policia va rebre un avís a través del 112 que informava que hi podria haver una persona retinguda en una habitació d'un hotel. Un cop hi van anar, van trobar la persona emmordaçada i lligada de mans i la van alliberar. Es va detenir una persona. Hores d'ara els Mossos segueixen buscant dos dels presumptes autors d'aquest segrest també, que podria estar relacionat al voltant del tràfic de drogues. El ciutadà segrestat era un ciutadà colombià i els presumptes segrestadors ciutadans dels països de l'est.
Carlos, gràcies, a la una més.
Vinga, adeu.
Fins després, l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Com tenim l'actualitat?
Doncs miri, focalitzant bàsicament en dos esdeveniments que marcaran la pauta d'aquest dilluns. Un competitiu, 9 de la nit, Palau Blaugrana. Comença la final de la Lliga CB de bàsquet. Barça-Madrid. Jo crec que aquestes alçades no cal dir, però ho recordarem que això va al millor de 5 partits, és a dir, qui guanyi 3 serà campió, i que el factor pista, hores d'ara, beneficia el Futbol Club Barcelona, que disputaria 3 partits al Palau Blaugrana per 2 a pista del Real Madrid. Un Real Madrid que arriba, recordem, amb Pablo Laso recuperant-se d'aquest atac, d'acord amb una temporada amb molts alts i baixos, davant d'un Futbol Club Barcelona que...
Però Pablo Laso no estarà a la banqueta, no?
No,
s'està recuperant.
Dirigirà el partit al seu segon, Chus Mateo, davant d'un Barça que, jo diria que s'ha caracteritzat aquesta temporada per les seves llacunes, pels seus episodis de desaparició de la pista.
Uns alts i baixos importants.
Desaparicions. Apagades. Com, per exemple, sense anar més lluny, el mateix partit de la semifinal de l'Eurolliga contra el Madrid a Belgrat, el tercer.
Correcte.
I l'últim quart. Però tampoc ens hem d'enganyar. El favorit per revalidar el títol i el favorit a les apostes és el Futbol Club Barcelona. Això d'una banda. D'altra banda, a les 6 de la tarda, l'Espanyol s'acomiada del que ha estat el seu porter les últimes 6 temporades. Diego López, que no renova per l'entitat blanquiblava. Atenció, informació de servei. Si voleu anar, si sou pericos, i voleu anar a retre a Cornellà un últim adeu a Diego López com a jugador de l'Espanyol, afanyeu-vos, perquè en principi el que era un aforament limitat de 80 persones s'ha obert. L'Espanyol ha habilitat un espai de Cornellà-Prat perquè els que arribin a aquell espai a una hora prudent puguin entrar a donar un homenatge i a mostrar el seu reconeixement a la figura de Diego López, que, insisteixo, s'acomiada avui institucionalment de l'Espanyol després de 6 temporades. Això és l'1 d'avui. D'on venim? Doncs venim d'un Girona 0, Tenerife 0, les espades en todo lo alto, que diu el tòpic de cara al partit de tornada, on s'ha de decidir un últim ascens a primera divisió entre el Tenerife i el Girona. Esperem un partit diferent, perquè la veritat és que el Tenerife no va proposar res.
Absolutament res.
Però no va ser la tarda més inspirada en atac de l'equip de Michel Sánchez, la tarda nit, i venim d'un Villarreal B2, Nàstic 0, puja el Villarreal B a segona divisió, el Nàstic es queda a les portes, no sense polèmica, perquè hi ha moltes queixes del bàndol tarragoní de l'arbitratge. Un gol, sobretot, anul·lat al minut 20, quan el marcador estava empat a 0, doncs és el que ha aixecat la indignació a les files del Nàstic de Tarragona. L'actualitat del Barça, mercato i rebaixa, si és que els capitans reben algun input i contesten i estan per la feina o no estan per la feina, encara que sembla ser que les intencions anirien no tant pels capitans de la plantilla i sí per la resta dels jugadors del vestidor blaugrana, ateses les últimes paraules de Joan Laporta en un acte a Mieres, a Astúries, i les preguntes del dia, ja podem fer spoiler. Perquè, clar, si el Barça al final traspassa Frenkie de Jong, s'ha parlat de la possibilitat de fitxar Bernardo Silva. Pregunta blaugrana del dia, ja operativa, Twitter @esportscope. Només podeu tenir una a la plantilla. Frenkie de Jong o Bernardo Silva? Ahí lo dejo. La pregunta en blanc i blau. Quin ha estat per vosaltres el millor porter de la història recent del Espanyol? Déu-n'hi-do. Toni Jiménez Sistachs, Carlos Idris Kameni, Tomás Encono o Diego López? També oberta aquesta pregunta a Twitter @esportscope, perquè fonamentalment, intueixo, els copenautes pericos puguin dir la seva.
José Luis, gràcies. A la una més.
A la una més, senyor.
Fins després.
Adéu.
Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, estupendamente.
Feliz lunes. Cúbrete del sol, que los bombones por el sol se deshacen, Carmen.
Es que tiene una contrapartida que no me atrevo a decirla por radio, ¿eh? Lo de los bombones te lo agradezco por lo que me toca, pero en Andalucía tiene una contrapartida que mejor que no la digamos, ¿eh? Porque
bueno,
si no, la gente es un poco escatológico, es mejor que no lo digamos.
Confío bombón en tu prudencia, tú. Confío en tu prudencia.
Tú. Bombón yo, lo mejor que hacemos es ir por el sol. Porque además, mira, yo he visto viniendo hacia el centro lo que se ve en estos días de calor, que la gente en el semáforo no se para ni en el semáforo, busca un trocito de sopa.
Oh, es que es terrible, es que te cae el solano en el coche y te lo fríes, una cosa...
Es
bien,
tremendo.
Hoy vamos a hablar de los miedos y las creencias erróneas, sí, a la hora de perder peso, a la hora... Sí. ¿Y al final qué? ¿Cómo queda todo?
Bueno, pues has dado en el clavo, es decir, has hecho el planteamiento. Es decir, es verdad que el miedo nos paraliza y no nos hace a lo mejor pues tomar la decisión de ponernos en marcha para perder peso. Pues sí, y yo creo que a muchísimas personas. Miedo muchas veces basado en históricos con razón, es decir, personas que han intentado diversos tipos de dieta, diversos tipos de procedimientos, no han conseguido el objetivo o han conseguido un poco y han vuelto otra vez al inicio. Es decir, que no haber conseguido lo que querían, pues les genera ese miedo, en definitiva, con razón. Es decir, no es que están locos de ninguna de las maneras, para decir, otra vez me voy a poner a empezar, ¿no? Entonces, ese miedo a volver a fracasar en otro momento, ¿no?, es lo que te frena, en definitiva. Y a veces ese miedo está basado en creencias erróneas. Es, no lo voy a conseguir. Es muy difícil ahora con las vacaciones pues tomar la decisión de ponerme en marcha. Esto, en el caso de que escuche lo que nosotros hablamos en radio, esto es más de lo mismo, es decir, me va a pasar lo que me va a pasar en otras ocasiones, ¿no? Es decir, una creencia que no tiene ningún tipo de antecedente de veracidad, porque, por ejemplo, si no se ha tratado con nosotros, no puede saber si le pasa o no le pasa, ¿no? Pero bueno, una creencia que en definitiva se le hace muy fuerte y que también le paraliza para ponerse en marcha. Y entonces yo voy a lo que tú me has dicho antes. Bueno, ¿y qué? Es decir,
claro,
¿qué es la reflexión? ¿Con esa creencia errónea, basada en veracidad o no basada en veracidad? ¿Con este miedo que puede estar justificado por mis fracasos anteriores? ¿No hago nada? ¿Sigo en la misma situación en la que estoy? Es decir, si el paciente al final está convencido de que no le va a merecer la pena, si al final su reflexión es, pues no hay nada que hacer, bueno, pues entonces tendría que quedarse en la situación en la que está, aceptando todas las consecuencias que esto significa. ¿Qué ocurre? Son consecuencias normalmente muy malas. Yo el otro día venía un señor con un problema de sobrepeso pobre, que además le había tocado aparcar porque se había equivocado en no sé dónde. Era un día de calor como el de hoy y este señor venía que se iba a morir por el camino, ¿de acuerdo? Es decir, venía sudando, que le faltaba completamente el aire y decía, reconozco que es que tengo que perder peso por una cuestión de salud, ¿no? Entonces, aunque uno tenga esa creencia errónea o aunque uno tenga ese convencimiento de lo que le ha pasado anteriormente, pararse no le va a llevar a ningún tipo de solución buena, porque lo único que va a hacer es que ese problema cada vez ha ido aumentando más en el tiempo. Entonces yo desde aquí lo quiero decir y lo digo porque lo puedo demostrar, José Miguel, resultados como los nuestros no lo consiguen los pacientes. Nosotros tenemos éxito en aproximadamente el 85% de todos nuestros pacientes. Salir de una situación como la que yo acabo de hablar no se consigue con una dieta simplemente. Muchísimas personas que nos están escuchando seguramente lo que han intentado con anterioridad es ir a un sitio, le han dado una dieta, le han dicho que vamos a hacer esto y se ha puesto en marcha, con mayor o con menor éxito. No significa eso que le va a ayudar a conseguir el resultado, porque el problema de sobrepeso, y sobre todo cuando sobran muchos kilos, está unido a una serie de causas, ¿no?, de factores causales físicos, psicológicos y emocionales, que o se trabaja conjuntamente en todo eso o es muy difícil sacar a una persona adelante, porque nosotros trabajamos de esta forma conjunta y porque damos un estímulo semanal importantísimo, es por lo que conseguimos resultados como los de José Luis, ¿no?, que ha salido hace poco en el podcast, o como Antonio, que también tiene otro podcast, y ahora hay celos entre los dos, ¿no? Porque me decía Antonio, jolín, hasta ahora era yo el que más kilo tenía que perder y ahora está José Luis que tiene que perder más que yo, ¿no? Es decir, son retos positivos con sentido del humor, ¿no? Es decir, porque trabajamos de esta manera conjunta, conseguimos lo que conseguimos. Entonces, por favor, Solo pido una cosa, déjenos que le expliquemos, déjenos que le digamos de tú a tú, de manera sencilla, explicándole los porqué de lo que le ha sucedido hasta ahora, por qué con nosotros va a ser diferente. Porque es una visita que el paciente va a tener personalmente conmigo, es una visita que no tiene coste para el paciente, pues si tuviera coste yo lo podría entender, que uno se frena, y es una visita donde realmente el paciente va a entender muchísimas de las cosas de lo que le ha pasado con anterioridad y cuáles son los diferenciales con el procedimiento que nosotros tenemos, que de verdad, es completamente diferente a lo que ha podido intentar hasta ahora.
Pues ya lo sabéis, hay un teléfono para concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Es el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontraréis toda la información, también el teléfono, starbene.es, es la web del centro, starbene.es. O también podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene en Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Por cierto, no os perdáis también el podcast que se estrenaba hoy y de un tema que ya hemos hablado aquí mucho, que es balón o bocadillo de jamón. Seguro que todos sabemos la respuesta correcta. Bocadillo de jamón. Vamos, vamos, vamos.
Sin discusión.
Carmen, un beso muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Doncs després de parlar amb la doctora Carmen Torrejón i de seguida parlem dels horaris de les terrasses. No sé què passa, que sempre amb el tema horari sempre tenim polèmica. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Participa en el circuito Clínica Servidilles Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba que se disputa en Arabell Golf and Country Club del 7 al 12 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidilles, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Como cada año, el verano en Barcelona comienza con el Festival Jardins Pedralbes. Del 7 de junio al 24 de julio, disfruta de Simply Red. Patti Smith, Aja. Juanes, Jesse J, Nile Rodgers and Chic y muchos artistas más. Ven al Festival Jardins Pedralbes. Ven al Festival del Verano. Entradas a la venta en festivalpedralbes.com.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche...
Quan ja surt als carrers, assenyala sempre les terrasses, i una de les coses que es demanen és deixar d'assenyalar injustament els restauradors per l'incivisme, les botellades i els desordres públics. Això no convenç a tothom, en tot cas, eh? Parlem dels horaris de les terrasses i d'aquestes restriccions amb el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el senyor Roger Pallarols. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a vosaltres.
Bé, al final, què farem amb l'horari? Es mantindrà o no es mantindrà? Se sap alguna cosa?
Home, el que s'ha de fer és allò que és de sentit comú, que és mantenir pactes que van costar molt de construir. L'horari de les terrasses ha sigut un tema recurrent en diferents negociacions. El 2014 es va produir la unificació de l'horari, un horari que, per altra banda, és molt assenyat, a les 12 els dies de cada dia i a la 1 a les vigílies de festius, i es va posar fi a una diversitat d'horaris i va implicar una gran retallada en gran parts de la ciutat. I el 2018, quan hi va haver la modificació normativa que va posar fi al llarg conflicte de les terrasses que van viure en el mandat anterior, evidentment es va parlar de l'horari i es va arribar a la conclusió de que l'horari que teníem era un horari ben assenyat, que no només ho pensava el govern de les hores i el Gremi de Restauració, sinó que ho va validar tot el consistori, tots els grups municipals, i per tant va consolidar, consagrar aquest horari únic a la ciutat de Barcelona. Cap a l'altra banda, també cal dir que mira si és assenyat que som la ciutat catalana i la ciutat espanyola que té els horaris més restrictius. Girona, Tarragona i Lleida tenen horaris més extensos que els de Barcelona, i si ho comparem amb la resta de capitals de l'Estat, doncs també tenim els horaris més restrictius, cosa que ens ha de portar a la conclusió que no tenim un problema d'horaris extensos a les terrasses de la nostra ciutat.
Clar, el que preocupa segurament a la ciutadania és tot el que passa quan tanquen les terrasses. Que parlem de, jo què sé, les botellades, parlem d'inseguretat, parlem d'incivisme... Possiblement és a partir d'aquí on està l'autèntica protesta, no?
Clar, jo diria que aquí hem de diferenciar dos paquets, no? Un molt minoritari, que són aquests grupuscles que existeixen, que estan en contra de tot, que tenen una obsessió contra les terrasses, contra la restauració, contra l'activitat econòmica, que tenen una esmena a la globalitat del que és una gran ciutat, que són veus molt legítimes, però són molt residuals, i després hi ha altres problemes que es produeixen a l'espai públic, que evidentment inquieten, que tenen tot el dret de ser inquietants els veïns que ho pateixen de manera continuada, que són aquests botellots, aquests fenòmens d'incivisme, aquests aldarulls que a vegades es produeixen a les 2, a les 3, a les 4 de la matinada, que evidentment això no té res a veure amb les terrasses i tenen tot el dret del món els veïns que pateixen això de manera continuada i enquistada a exigir als poders públics que posin ordre i que evidentment impedeixin aquest fenomen que òbviament altera la tranquil·litat en horari de son de qualsevol persona que ho pateix.
Bé, al final, per què volen fer retallada els horaris de les terrasses?
Bé, jo diria que és la manera fàcil de culpar algú, no? I la manera recurrent que alguns tenen d'intentar assenyalar un sector que, per altra banda, ja ha patit prou durant aquests dos anys de Covid, i menys tenint també no només la importància de la indústria, sinó que les terrasses no hi són fruit de la màgia, ni fruit de la voluntat del restaurador, ni tan sols de l'Ajuntament. Les terrasses hi són perquè la ciutadania la reclamem, i la reclamem de manera creixent des de que el 2010 es va produir la prohibició de fumar als interiors, i a partir d'aleshores els barcelonins van anar arrelant com a propi un hàbit que potser només l'associàvem a determinats moments de l'any o inclús a destins més costers quan ens anàvem de vacances, no? I tot això del Covid el que ha fet, lluny de minimitzar aquest ús de l'exterior, aquest ús de l'espai públic mitjançant la terrada, el que ha fet és ampliar-lo, i és la ciutadania que demanda aquests espais i que és qui en fa ús de manera habitual. Per tant, diria que aquells que intenten buscar la responsabilitat en les terrasses dels aldarulls que es produeixen a les 3 o a les 4 menteixen, o aquells que intenten fer veure que les terrasses hi són perquè els barcelonins no les volen, sinó que responen a altres usos, vés a saber quins, doncs també menteixen, perquè ho veiem cada dia qualsevol persona que passegi pels carrers de Barcelona a qualsevol hora del dia.
Doncs senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, bon dia.
Ah, sí, està. El cas és que les terrasses no s'entén ja. Una ciutat, i d'entrada parlem de Barcelona, amb el turisme, amb la calor, no s'entén sense terrasses. Ja no només parlem de Barcelona, parlem de qualsevol, eh? De seguida parlem de les proves de selectivitat a Catalunya, que comencen demà. Demà comencen dia 14, 15 i 16, seran 3 dies de selectivitats. Parlarem amb el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Ramon Novella, per fer 5 cèntims. Però abans, atenció... Atenció, trastorns alimentaris, trastorns de conducta, addiccions... A ITA et poden ajudar. Són especialistes en salut mental de l'adolescent. Pots demanar informació al telèfon gratuït 900-500-535. 900-500-535 o al web, que ho trobaràs també tot, salutmental.com. ITA, salutmental.com. ITA, salutmental.com. I de seguida parlem de l'ESPAU, de la selectivitat de tota la vida, aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs un any més tenim ja els exàmens de selectivitat, aquestes proves que donen accés a la universitat. Tornen al format habitual, comencen demà, demà passat i l'altre, és a dir, dimarts, dimecres i dijous. Hi ha nervis, eh? Nervis més que contrastats i més que justificats. Tenim al telèfon el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el Ramon Novella. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
La de nervis que han d'estar passant ara molts alumnes a l'hora d'enfrontar-se als exàmens de la selectivitat. Estan justificats, sí, aquests nervis, suposo, no?
Home, estan totalment justificats. Comencen una prova amb la que porten molt temps preparant-la i en la que sobretot es juguen molt. Es juguen a accedir allà on volen, es juguen a accedir als seus estudis desitjats i que d'alguna manera això els encamina el que és la seva trajectòria acadèmica, que acabarà pues, amb uns anyets, amb una trajectòria professional.
Mm. Llavors, Ramon, quins consells o quines orientacions podríem donar als alumnes que es puguin estar sentint que s'hagin d'enfrontar a partir de demà ja a les proves de selectivitat?
I tant, que segur que els hi va molt bé. Pues mireu, jo us parlaria sobretot de tres grans consells que els hi donaria als alumnes de cara a aquestes proves. El primer consell seria la seguretat, parlaríem també de l'equilibri i també parlaríem del que és la consciència. La seguretat penso, els alumnes són molt conscients que és una prova molt important, que es juguen al seu futur acadèmic i professional, però també els hi hem de transmetre que estan preparats per aquestes proves. I, per tant, aquesta confiança que els hi ha de donar, que porten 2 anys preparant les proves, que els professors de les escoles, dels instituts, els hem preparat de la millor manera possible per afrontar aquestes proves. Que també, que el tant % de l'alumnat que aprova aquestes proves és un tant % molt elevat, que, per tant, amb la tranquil·litat i la confiança de que són les proves assequibles per tothom.
En aquest cas, suposo que la diferència està en la nota que treguis per tenir l'opció a escollir tot allò que t'agrada i no una cosa que tenies com a opció secundària.
Exacte. Una cosa és aprovar, que això, per entendre'ns, és molt assequible en general, i una altra cosa és treure aquella nota de tall, com s'anomena, que em dona accés al grau universitari que jo voldria estudiar, amb el que, potser, la nota que demanen és una nota força alta i jo estic allà pues una miqueta d'ajust i potser no arribo o em quedo amb una dècima, pues evidentment aquest patiment sempre existirà. Però sobretot transmetre, jo crec que el procés d'aquests últims anys, sobretot del darrer any, quan ells han cursat segon de batxillerat, hi ha hagut un acompanyament i una orientació perquè també ells triïn allò que està dintre de les seves possibilitats sent molt realistes.
Bé, aquesta seria la primera qüestió. Tenir la tranquil·litat que en principi estem preparats per les proves de selectivitat. Que en principi la majoria aproven. S'ha de dir que el percentatge d'aprovats és de 90%, l'altre dia em comentaven. Vull dir que
en una miqueta més, inclús una miqueta més.
O sigui que, en principi, podem parlar de que estem preparats, en aquest cas.
Estem preparats i, per tant, transmetre aquesta seguretat i confiança davant de la prova. El segon consell seria l'equilibri. És molt important que durant aquests dies els alumnes portin una vida equilibrada. I què vull dir amb això? Pues que no facin cap tipus de tonteria respecte a dormir molt poc o respecte a algun tipus, a vegades, de medicació o respecte a l'ús excessiu, per exemple, del cafè. És a dir, que tinguin un equilibri en quant a les hores de son, que això els donarà garantia de que estan en condicions, que el seu menjar durant aquests dies també sigui un menjar dintre del que és la normalitat, en definitiva del que ells estan acostumats a fer. I, per tant, no fer cap tipus d'acte o d'acció durant aquests dies que els pugui suposar desequilibrar el seu dia a dia. Ells han d'estar en unes condicions físiques el més òptimes possibles per poder fer front a la prova.
Aquesta seria la part més difícil, em sembla, eh?
És difícil.
Em sembla més difícil això que el saber que estàs preparat, vull dir, el no prendre cafè, el evitar l'insomni pels propis nervis. És complicat, això és més complicat, no?
És més complicat. L'única vegada que els alumnes amb aquestes condicions, diríem, fan masses excessos i, per tant, dormen molt poc o fan més consum de, no, el cafè, no? És a dir, no és que prendre cafè sigui dolent ni molt menys. L'únic que sí que és cert que potser durant aquests dies pues, es passen una miqueta no, de la quantitat. No? I, per tant, sobretot, això, que intentin tenir uns dies el més normals possible en quant a ritme, no? En quant a hàbits, en quant a allò que sobretot el seu cos està acostumat a fer.
Diguem-ne ordre.
Ordre. Equilibri, això mateix.
Ordre a la vida, bàsicament. I el tercer quin seria?
Pues mira, el descens seria ja més amb el moment de la realització de la prova el que jo anomeno la consciència. Ens hem de situar davant de la prova. Les proves de l'activitat tenen peculiaritats, tenen una sèrie d'instruccions que els hi donen, que han d'escollir una opció o una altra opció, que han de contestar en un lloc, en un altre. I, per tant, l'alumne ha de ser molt conscient davant de la prova que està realitzant en cadascun dels moments. Per tant, consell, han de llegir molt bé el que són les diferents instruccions, han d'estar molt alerta a les indicacions que els donin els professors que estan vigilant. També han de pensar que la prova té com diverses parts, ells han de demostrar una sèrie de continguts, però que també alhora pues, ho han de fer amb la millor lletra possible, que també ho han de fer pues, controlant el temps. Això és un dels factors que amb ells els acostuma a posar més nerviosos. Ells habitualment disposen d'una hora 30, dues hores per poder fer les proves. I, per tant, és molt important que sàpiguen gestionar molt bé el que és el temps que disposen per fer la prova i no vagin massa apurats, que això, en definitiva, els provocarà més nervis. És molt important que, en el moment d'estar fent la prova, igual que la preparació prèvia, cada prova necessiten un material, no sé, per exemple, no? Algunes assignatures que necessitin la calculadora, unes altres que necessitin algun altre tipus de material, pues que tot això ho tinguin sempre ben preparat, no? El tema de portar la documentació del DNI o altres coses, que tot això siguin coses que ells ho tinguin supercontrolat perquè no s'hi pugui despistar en cap altre moment.
En aquest cas, les proves, per exemple, les de demà, són totes d'una hora i mitja, comença a les 9 amb llengua castellana i literatura fins a les 10 i mitja, després llengua estrangera, vull dir, habitualment és una hora i mitja. Bàsicament,
sí, ells ja estan, diríem, el tema aquest del temps, ells, els col·les ja fan els exàmens models de l'activitat, ja disposen del temps que tenen, com el que tindran durant les proves. Per tant, no és cap novetat per ells, però sí que és molt important que en aquest moment ells siguin molt conscients d'allò que estan fent, de com ho han de fer. Són detallets, però que també alhora els dona tranquil·litat davant del que és la prova.
Doncs tranquil·litat i bona lletra, sobretot. Això és una qüestió de tota la vida, Ramon?
Que
des que tots hem estudiat des de sempre, escriviu sempre amb bona lletra. Aquest és un consell clau, eh?
Pues sí, els marges,
sí.
l'estructura, és a dir, hi ha com diverses coses bàsiques que, bueno, pues que també sabem, no? Un corrector, el primer li entra per la vista a l'examen de l'alumne. I aquesta primera impressió de l'examen és molt important. Lògicament, després hi ha el contingut, no? I allò que han escrit els alumnes. Però jo crec que la forma també ajuda a fer un bon examen.
Vull dir, si penseu tots com si fóssim uns empresaris de futur, seria allò de hay que cuidar el producto. A la presentació i en el contingut, cuidar el producto. Senyor Ramon Noguella, psicopedagog de la Universitat de Batoli Baceo, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres i molta sort a tots els alumnes que comencen aquestes proves tan importants per ells.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Y hoy tenemos con nosotros a Javier López, socio director de Área Jurídica Global. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy motivado para explicaros casos y cosas casuísticas.
Bueno, son alucinantes, de verdad. Hoy además venías a contarnos un caso real de un empresario al cual le habéis exonerado deudas con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero pudisteis exonerar?
Pues un poquito menos de 1 millón de euros, 986.000 creo que era, un poquito menos de 1 millón de euros. Ojo, que además le estaban cobrando el 20% de interés anual. Quiere decir que cada año pagaba 200.000 euros de intereses. Unos 18.000 euros al mes de intereses.
Pero esto es una barbaridad, ¿no?
Es lo que tienen muchos empresarios. Que, repito, se acogió a la ley de segunda oportunidad. ¿Mm? Se puede acoger cualquier empresario, cualquier persona que no sea empresario, tengas o no deudas con la administración. Pero este caso concreto, 986.000 euros de deudas con la administración.
Exoneradas directamente.
Exoneradas al 100%. Pero... con un pequeño plan de pagos que ha tenido que pagar el señor... de 86 euros mensuales durante 5 años.
Eso te iba a preguntar yo, precisamente. El primer paso, supongo, de la ley de segunda oportunidad es reestructurar esa deuda a una cuota que puedas pagar o ya no.
Sí, la ley nos dice que tenemos que intentar reestructurar la deuda a una cuota que podamos pagar, pero cuando la deuda es de 1 millón de euros, es imposible de reestructurarla. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos un plan de pagos, 86 euros mensuales. Ahora bien, si el cliente durante 5 años ganara menos de 1.100 euros, tiene que pagar cero. En función de los ingresos que tenga el cliente, con un máximo de 86 euros mensuales.
Claro, a ver.
Durante 5 años, que fíjate la cantidad tonta que es, contando la deuda que tiene el cliente.
Habitualmente, por regla general, la gente no tenemos 1 millón de euros de deuda. Si tienes menos deuda, también te puedes acoger.
Naturalmente, desde 10.000 euros ya recomendamos entrar en ley de segunda oportunidad.
De acuerdo.
Más que nada porque el coste de abogado, procurador, y, en fin, puede, dependiendo de la deuda, claro, a ese señor le habrá costado 10.000 euros entrar en ley, pero fíjate todo lo que se ha ahorrado. Entonces, hay que analizar caso a caso. Somos expertos, lógicamente, y todos los oyentes de COPE no les cobraremos por esa primera consulta para analizar su caso concreto.
Ajá.
Y analizaremos qué podemos hacer por él. Pero desde 10.000 euros ya es rentable cancelar deudas a través de la ley de segunda oportunidad.
La ley de segunda oportunidad, claro, hablábamos de un empresario en este caso, y si no eres empresario, ¿no eres autónomo?
Puedes trabajar para terceros, ser pensionista. De hecho, tenemos muchos pensionistas que han avalado a sus hijos. El hijo al final no ha podido pagar la hipoteca, perdió el piso, y ahora le reclaman al abuelo. El abuelo, siendo pensionista, perfectamente puede entrar en ley de segunda oportunidad.
No habría ningún tipo de problema en eso.
En absoluto. Cualquier persona que viva en Europa, que tenga deudas, que demuestre que no puede pagar a corto plazo, puede entrar en ley de segunda oportunidad.
Pues, llama, si esta es tu situación, si este es tu problema, si te sientes identificado, identificada con el tema, pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano. En Área Jurídica Global van a analizar tu caso persona a persona, vuestra llamada. Y si la primera consulta, pues gratuita, ¿no? O sea,
a todo aquel que llame de parte de la COPE, la primera consulta sin coste ninguno.
Podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web. En la web vais a encontrar también toda la información necesaria. Areajuridicaglobal.com. Claro, tres W, punto areajuridicaglobal.com. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, por ayudarnos a informar al consumidor.
Un placer. doncs després de parlar amb el Javier hem parlat de la segona oportunitat, hem parlat d'economia i hem parlat de la selectivitat dels futurs empresaris. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i començarem parlant del 29è Congrés de Fires de Catalunya que es celebrarà a Vic a partir de dimecres. No només d'això, sinó que parlarem de la manca de sorra a les platges, sobretot a la costa central. Parlarem amb l'alcalde del Prat de Llobregat, a Lluís Mijoler, i parlarem d'activitats d'estiu, el Jove Teatre Regina, que posa en marxa les seves activitats d'estiu. A part d'això, intentarem ser més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.